A IB3 Ràdio comença Fila 3. Presenten Adela Peraita i Rodo Gené.
Bon vespre a tothom i benvinguts una setmana més a Fila 3. Avui tornem a la dècada dels 90 per parlar d'una altra pel·lícula que avui en dia podríem definir com un clàssic modern. Es tracta d'un film petit en aparença, però que amaga un munt de virtuts dins el seu metratge. Un film dramàtic, una història d'amor ambientada a Viena, protagonitzada per una parella que en un primer moment no es coneixen de res. Imagino que molts ja sabran de quina cinta estic parlant, però si afegesc que els actors principals són Julie Delpy i Ethan Hawke, crec que ja no hi pot haver confusió. Before Sunrise, antes del amanecer. Aquest tema era Living Life, de Cathy McCarthy, una de les cançons que escoltàvem al soundtrack de Antes de l'amanecer, un film dirigit per Richard Linklater el 1996, que va originar una de les trilogies més peculiars de la història del cinema.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre, Jesse. Es James, de hecho, pero todos me llaman Jesse.
¿Como Jesse James?
No, 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 solo Jesse.
Yo soy Celine.
La pel·lícula comença a un tren, un puesto molt cinematogràfic, ja sabeu, i ens presenta a dos personatges d'uns 25 anys, cada un, més o manco, anomenats Jesse i Celine. Ella és de França i ell nord-americà. No hi ha cap relació entre els dos, no s'havien vist mai. Però de sobte, comencen a parlar un poc per amenitzar el viatge.
¿Has oído decir que cuando una pareja se hace mayor pierde su capacidad auditiva?
No.
Bueno, por lo visto, los hombres pierden primero la percepción de los agudos y las mujeres pierden primero la audición de los graves. Supongo que de algún modo se compensa.
Quizás. Será la forma que emplea la naturaleza para que las parejas envejezcan sin matarse.
Tot d'una correcta, es cauen molt bé. I mentre el viatge continua, les seves converses són cada vegada més íntimes.
¿Sabes? Mis padres nunca me hablaron en serio de la posibilidad de que yo me enamorara o me casara y tuviera hijos. Incluso cuando era pequeña, querían que pensara en una carrera de futuro como... Ya sabes, economista o abogado o algo por el estilo. Yo le decía a mi padre, quiero ser escritora. Y él decía, periodista. Le decía que quería montar un refugio para gatos callejeros y decía veterinaria. Le hablaba de ser actriz y él decía locutora de televisión. Era una constante conversión de mi fantasiosa ambición en algo práctico para ganar dinero.
Però Jesse s'ha de baixar a l'estació de Viena.
Creo que esto es bien.
Sí.
Te bajas aquí, ¿no?
Sí, qué putada. Ojalá te hubiera conocido antes, me gusta mucho hablar contigo.
Sí, a mí también. Ha sido muy agradable conocerte.
De sobte en Jesse té una idea. Una idea un poc boja pot ser, però... Però ell decideix arriscar.
Escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida.
¿Qué?
Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... Pero siento que entre nosotros hay algo como... química, ¿no?
Sí, yo también.
Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
¿Cómo?
Venga, será divertido.
D'aquesta manera, Richard Linklater fa que els seus personatges visquin una romàntica i inusual història que va cautivar una bona part del públic. Imagina que en aquell moment molts dels espectadors estaven una mica farts d'escoltar els mateixos contes de sempre, i aquesta trama, els personatges i, sobretot, com està narrada, els van cautivar des del primer moment.
Bueno, tengo una idea. ¿Preparada?
Sí.
Sesión cuestionario. Ya hace un rato que nos conocemos, estamos juntos, así que vamos a hacernos algunas preguntas directas, ¿vale?
¿Nos preguntamos el uno al otro?
Sí, y hay que ser sincero al 100%.
Por supuesto.
Bien, a ver, primera pregunta.
¿Tú?
Sí, te voy a hacer una pregunta. Descríbeme tu primera atracción sexual hacia otra persona.
¿Mi primera atracción sexual? Oh, Dios. Lo sé, lo tengo. Jean-Marc Fleury.
¿Jean-Marc Fleury?
Sí. Fuimos a las mismas colonias de verano y él era nadador.
Ah, sí.
I bé, la gran part de la crítica la va rebre de manera molt positiva. Linklater va guanyar el premi a la millor direcció al Festival de Berlín. I, per exemple, Los Angeles Times van escriure que el secret del seu èxit és que es tracta d'una pel·lícula juvenil convencional, però amb més sentiment i misteri que la majoria.
Mira, hay una raza de monos que solo practican sexo continuamente, ¿sabes? Y resulta que son los nenos violentos, los más pacíficos, los más felices, así que tal vez la promiscuidad no es tan mala.
¿Me estás hablando de los monos?
Sí, te hablo de los monos.
Ah, eso creía, sí.
¿Por qué?
Eso no lo había oído nunca, pero me suena al perfecto razonamiento machista, justificando la promiscuidad.
No, no, las monas también son promiscuas, todo el mundo lo es.
Bé, ara, si m'ho permeteu, vaig cap al cinema, que després he quedat amb una amiga, la nostra convidada d'avui, per parlar un poc de la peli. I si no fris un poc, no m'adonarà temps per tot. Mentrestant, us deixo amb la cançó Come Here, de la cantant folk Kate Bloom, que va crear ja fa unes quantes dècades, però que Linklater la va descobrir als 90. Li va agradar tant que no va dubtar en ficar-la a la seva peli. I Bloom, veient que d'alguna manera tornava a agradar i estava un poc de moda, va tornar a la indústria amb noves cançons.
soy Paco Jeremy, cinéfago y parte del proyecto Palma también fue Grindhouse. Y bueno, desde aquí mando un saludo a todos los oyentes de Fila 3, que es un programa fetén.
A IB3 Radio, Fila 3.
Bé, ja estic aquí, a punt de que comenci, però... Però abans, vos contaré una cosa. Sabeu quin va ser l'origen, el germen d'aquesta història? I doncs sembla ser que en Richard Linklater, el director, una vegada era per Filadèlfia i va conèixer una dona que es deia Amy. Es veu que es van caure bé, van quedar unes quantes vegades, però de sobte van perdre el contacte. Van deixar de quedar. Anys després, Linklater va voler tornar a quedar amb ella, però va ser impossible, no la trobava, no hi havia manera. En Linklater va seguir el seu camí, en la seva carrera, i molt després va tornar a tenir notícies. Unes notícies terribles, ja que resulta que la seva amiga, Amy, havia mort a un accident de tràfic a mitjans dels 90. Una llàstima, imagino que per ell va ser molt fort. Ah, bé, después continuamos, que esa peli comienza.
Veréis, acabamos de llegar hoy a Viena y buscamos algo divertido para hacer. ¿Sprechen Sie mi idioma?
Ya, por supuesto.
Sí, ¿sí? ¿No podrías hablar alemán para variar?
Voy a llamar a mi mejor amiga de París, con quien se supone debería estar dentro de 8 horas. ¿Vale?
Vale.
Ring, ring. Coge el teléfono.
¿Diga?
No creo que llegue a tiempo para comer hoy contigo, lo siento. Conocí a un chico en el tren y me bajé con él en Viena. Aún estamos aquí.
¿Estás loca?
Probablemente. Tiene unos ojos azules impresionantes, labios grandes, pelo grasiento. Me encanta. Me gusta sentir sus ojos en mí cuando no le miro. Es imposible que sepas lo importante que es en mi vida una noche como esta en este momento. Pero es así. Ya que no volveremos a vernos nunca, no creo que debamos acostarnos.
¿Y si nos vemos otra vez?
No, no quiero romper nuestra promesa, solo para que tú te desahogues.
Molt bona, molt bona. M'ha tornat a agradar molt. Encara que la pel·li tingui un final una mica agradolç, te deixa un bon gust de boca i... Bé, bé, sí... Hi ha una cosa que ja vaig notar la primera vegada que la vaig veure i hem tornat a notar ara. Si li hagués de posar un què a la pel·lícula, és que no veiem l'obra de teatre de la vaca. S'aturen allà a un pont i troben dos actors, els regalen unes entrades per veure una obra de teatre i els expliquen. És una obra de teatre sobre una vaca que la persegueixen uns indis, una vaca que fuma... Una vaca que es comporta com un ca, al final te quedes amb les ganes de veure l'obra de teatre a la vaca i no surt mai.
Esto es una obra de teatro en la que actuamos. Nos gustaría invitaros a los dos y...
¿Sois actores?
No, no somos profesionales, lo hacemos para divertirnos. Es una obra sobre una vaca y unos indios que la persiguen. También salen políticos, mexicanos, rusos, comunistas...
Así que sale una vaca en escena.
No, no es una vaca de verdad, es un actor disfrazado.
¿Y él es la vaca?
Sí, soy la vaca. Y la vaca es un poco rara.
Es una vaca con ideas.
Actúa de manera extraña, como un perro. Si alguien tira un palo, ella va tras él y lo vuelve a traer. Y puede fumar con sus pezuñas y cosas así.
Genial.
Como podéis ver, aquí está la dirección. Está en el Distrito 2, cerca del Prater. ¿Conocéis el Prater?
Ah, ¿donde la
Noria?
¿Donde
la Noria? Sí.
Deberíamos ir.
Todo el mundo conoce la Noria. Quizá podríais ir al Prater y después a la función. Empieza a las 21:30.
¿Las 21:30?
Las 9:30.
Ah, las 9:30. Ah, ya. Está bien, genial. ¿Y cómo se llama la obra?
La traducción sería Tráeme los cuernos de la vaca de Wilmington.
Yo soy la vaca en cuestión.
Muy bien.
Estupendo.
Procuraremos ir.
¿Vais a venir?
Sí, lo intentaremos.
Yo soy la vaca.
Eres la vaca.
Adiós.
De tota forma, una de les virtuts de la pel·li, sens dubte, és la bona parella que fan Julie Delpy i Ethan Hawke.
Si tú y yo estuviésemos siempre juntos, ¿cuál crees que sería la primera cosa de mí que te sacaría de quicio?
No contestaré.
¿Qué?
Eso. No, es que salí con una chica que siempre me lo preguntaba, ¿qué te molesta de mí, sabes? Mm-hmm. Hasta que un día le dije, bueno, creo que no encajas muy bien las críticas. Se puso furiosa y rompió conmigo. Sí, es una historia real. Lo único que quería en el fondo era tener una excusa para decirme lo que no le gustaba de mí. ¿Es eso lo que quieres?
Bé, els dos han col·laborat altres vegades en Linklater, sobretot Ethan Hawke, però es veu que hi va haver una cosa que no els hi va agradar molt als actors. I és que, segons ha explicat alguna vegada a Judy Delpy, el projecte va començar amb un guió escrit per Linklater i Kim Crisan, la seva col·laboradora. Però... Quan van començar a rodar, Ethan Hawke i Julie Delpy van afegir diàlegs i canviar moltes situacions. I es veu que es van ofendre una mica quan varen anar a l'estrena i van veure que no estaven acreditats com a coguionistes. Imagino que després van quedar molt més contents quan van veure que la seva feina com a escriptors en aquestes dues pel·lícules es va traduir en dues nominacions en els Oscars.
He estado pensando últimamente. Dime, ¿tú conoces alguna pareja que sea feliz?
Sí, claro. Conozco a parejas felices. Però jo crec que s'enganyen.
Com dic, es van fer aquelles dues seqüeles, també dirigides per Linklater, és clar. I són ben curioses, perquè hi ha més o manco 10 anys de diferència entre cada una. I als espectadors ens serveix per veure com han anat canviant els personatges, la seva evolució.
Después de mañana probablemente ya no nos volvamos a ver, ¿no?
¿Crees que no nos volveremos a ver nunca?
¿Tú qué crees?
Bueno... no lo sé. No pensaba hacer otro viaje.
Yo tampoco, porque yo vivo en París y tú en los Estados Unidos, lo entiendo.
No te obligaría a volar, odias los aviones, ¿no?
Encara que també hem de dir que s'ha de fer, diguem, experiments cinematogràfics, és una cosa que li agrada molt a Richard Linklater. N'hi ha prou en veure les seves cintes d'animació. Scanner Darkly, Walking Life... per veure que no estem davant d'un cineasta convencional, per no parlar de Boyhood. Aquell film que el director va començar a filmar el 2002 i que no va concluir fins al 2013. La idea era seguir els passos d'una família durant 12 anys. I el que va fer va ser gravar un parell de setmanes cada any amb els mateixos actors, un poc com Antes de l'amanecer, però a lo bèstia. Bé, aquell experiment li va sortir força bé, perquè Boyhood va estar nominada a 6 Oscars, va guanyar un munt de globus d'or, va funcionar molt bé taquilla... Bé, el que dic, un èxit.
Recuerdo que mi madre una vez me dijo delante de mi padre durante una de sus peleas que él no deseaba tenerme y que se había cabreado mucho cuando ella estaba embarazada de mí, que para él había sido un error. Aquello cambió mi forma de pensar, siempre he considerado el mundo como un lugar donde yo no debía estar.
Però no ens desviem del tema que avui la nostra protagonista és Antes de amanecer, aquella primera part. Una pel·lícula de la qual moltes vegades s'ha dit que gran part dels diàlegs estan improvisats, una cosa que tant el director com els actors han negat sempre, dient que en realitat tot està treballat, que abans que la càmera comencés a gravar ells preparaven els textos, s'assajaven... Deien que cada vegada que algú li deia això de l'improvisació, reien, pensant en tota la feinada que hi va haver durant el rodatge.
¿Por qué todo el mundo cree que una relación debe durar para siempre jamás?
Sí, ¿por qué? Es absurdo.
¿Piensas que esta noche es la última, eh? ¿Piensas que será nuestra única noche?
Es la única manera, ¿no?
I ara, abans que arribi la nostra convidada d'avui, us volia posar una cançó, però que mirem un poc la dinàmica habitual i no escoltarem una cançó de la banda sonora, sinó un tema d'un disc que apareix a la pel·lícula. A veure si m'expliques, que els que han vist la pel·lícula recordaran aquella escena en què Jesse i Celine van a una tenda de disc i escolten el Come Here que han sentit abans. Bé, idò, m'he fixat que just abans Ethan Hawke està allà fuejant uns vinils. Ella Fitzgerald, Frank Zappa, Cool and the Gang, i un que personalment m'agrada bastant és el Misfits, dels britànics The Kings. Així que ara us proposo escoltar una cançó d'aquell àlbum, i que millor que el tema que dona nom al disc, Misfits.
Though it's cold outside, I know the sun. summer's gonna come again. Because you know what they say, every dog has his day. You're a misfit, afraid of yourself, so you run away and hide. You've been a misfit all your life. Why don't you join the crowd and come inside? Look at all the losers and the mad-eyed gazers. Look at all the loonies and the sad-eyed failures. They've given up living 'cause they just don't care. So take a good look around, the misfits are everywhere.
Seisseu a la fila 3 d'Ivetres Ràdio, amb Adela Peraita i Rodo Gené.
I seguim aquí, a fila 3 d'Ivetres Ràdio, parlant de Antes de Amanecer, de Richard Linklater. I avui ens acompanya una actriu mallorquina ben coneguda gràcies a la seva feina a multitud d'obres de teatre, així com a diferents programes d'aquesta casa d'Ivetres. Ella és Cata Rosell. Bon vespre, Cata.
Bon vespre, Rodo.
Bé, nosaltres te volíem donar les gràcies per un parell de raons.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Primer, evidentment, per estar aquí amb nosaltres, per compartir el programa, sempre és genial poder compartir una estona amb tu. I en segon lloc, perquè gràcies a tu, avui estem fent aquest programa d'Antes de Amanecer. Ja que normalment són nosaltres que pensem una pel·lícula, després cridem un convidat demanant-li si vol venir a xerrar de la pel·li, però record que aquesta va ser al revés. Te'n recordes que tu i jo vam coincidir a la festa que allà i tu vas dir Cat, has de venir un dia en el programa?
Sí, sí, sí.
I tu tot d'una vas dir podem fer Antes de l'Amanecer.
Què dius? Va ser per això? Pues jo tinc un llistat de pel·lis, eh? A mi m'ho podeu tenir aquí tot el dia. Que a mi no me traus aquí ni vaigua calenta.
I doncs, començarem ara a enviar mails i me vas proposant pel·lis, perquè vinga, aquesta, clar, no m'ho podien negar. Te va venir en escap la primera.
Sí, és que m'agrada molt, m'agrada molt.
I ara no me record quina era la pel·li que t'anava a proposar. Ja no me'n record, però...
No m'hi deia, tampoc.
Però no, no, sí, aquesta és una pel·li que, no sé, a tu t'agrada molt, ja m'ho has dit, a nosaltres també. Així que estem encantats. Tu, quan la vas veure? Quan la vas veure en aquesta pel·li per primera vegada?
Mira, doncs farà uns 10 anys, ja havia sortit la segona, record que estava un curs d'interpretació, que estàvem fent monòlegs, i el meu mestre, bueno, una persona va fer un monòleg de la segona part, i me va agradar molt. Varen començar a xerrar d'aquesta peli, i el professor va dir que hi havia allà un parell de persones que no la coneixíem, i va dir que era una vergonya per actors no haver vist aquestes pel·lícules, perquè les interpretacions, o sigui, té una qualitat interpretativa molt bona. I bé, es cases que me'n vaig anar a l'hora baixa, vaig anar a la FNAC, la vaig comprar, me vaig posar a veure-la, me va atrapar tant, però tant, te dic, que me vaig aixecar, me vaig anar a la FNAC una altra vegada i me vaig comprar la segona part, i la vaig veure el mateix dia. O sigui, me va al·lucinar.
Sessió doble, te va enganxar des del principi. Perquè sí. Hi ha pel·lícules que a vegades els avall no li donen massa importància, i al llarg dels anys li anen agafant com a estimació, no?
Sí,
i...
però jo crec que aquesta pel·lícula és que és diferent, no? És una, igual que em sembla que és una pel·lícula que tampoc és generacional. Vull dir, jo la vaig veure... i no devia arribar als 30 anys, no? I a mi me va agradar molt, però per exemple, la meva neboda, que només vol veure pel·lis d'amor, li té 16 anys, i li vaig dir, i veu cada enyonyada, i li vaig dir, mira't aquesta pel·li que segur que t'agradarà. Li va agradar també, i té 16 anys.
Sí, sí, sí.
Jo crec que és una pel·li que pot agradar, depèn de l'edat que tinguis o de la generació.
Sí, tal vegada quan ets més jove la veus amb una visió una mica més romàntica i agrada, sí. Perquè en realitat és, jo crec que és una bona pel·li romàntica, però també quan ets més gran la veus i tepes, no és una pel·lícula lleugera, simplement nyonya, no?
Clar, no. I també la meravella aquesta que hem fet les tres pel·lícules, no? Perquè tu veus, ells, quan tenen 20 anys, aquesta il·lusió per canviar el futur, per canviar les coses, com són, i tu els veus en 30 i en 40 i veus que és la mateixa persona, vull dir, el personatge en aquest cas, però que ha evolucionat, que té aquest 10 anys damunt i que ja potser no és tan entusiasta, encara que l'essència sigui la mateixa. I crec que això és lo meravellós d'aquesta trilogia.
És fantàstic com a experiment cinematogràfic, també, no?
Total. Home, és el que... Mira, tu com a actor, no me diguis. Si el personatge, un dels personatges que més mos hagués agradat que han fet en 20 anys, ara mos ho diguessin, el podeu fer, però aquest mateix personatge, però en 10 anys més, i li has de posar tota l'experiència que té... aquest mateix personatge en 10 anys més. Jo crec que ha de ser fantàstic.
Clar, ha de ser una oportunitat fantàstica. Sí, sí. Sí. Molt, abans xerràvem, abans que vinguessis, que moltes vegades se diu que en aquesta pel·li molts dels diàlegs són improvisats, i sí. ells sempre ho neguen.
Ja, però és que, clar que ho neguen, però jo crec que això és perquè ells són tan bons actors que quan t'assembla que una cosa és improvisada, a mi me recorda molt això, o les obres de teatre d'en Veronese, o en general, o Campanella, cinema argentí, que tenen aquesta meravella dels actors argentins que pareix que no ho han assajat, que li surt així, que se tapen uns els altres, se xerren un damunt l'altre, però és tot molt natural.
Sí, sí, una naturalitat tan extrema que es veu que a vegades sí, sembla...
Clar, perquè quan se tiren tota la pel·li caminant i xerrant, dius, sí. És que...
Jo crec que és per això que el teu profe d'interpretació deia que era una pel·lícula imprescindible,
sí,
perquè
es veu
que els dos actors estan esplèndids.
Sí, 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 però després ho vaig entendre.
Sí, sí.
Després també crec que ells tenen, com han escrit els personatges, per lo que vaig veure, les entrevistes i això que han fet, ells deien que, evidentment, ni ells dos estan enamorats, ni aquestes coses, però els han posat molt de part seva. Vull dir, a la tercera part, que tenen 40 anys, ells ja han experimentat en lo de tenir fills. I han posat moltes de les sensacions, dels sentiments seus en els personatges, encara que després no s'apareguin a ells. O...
Sí, sí, és experiència vital que li poden posar. De fet, quan fan la primera peli, vull dir, evidentment, totes les pel·lis tenen l'edat. No,
sí.
Vull dir, ells tenien 20 i pocs anys quan van fer la primera, 30 pocs quan van fer la segona i 40 quan han fet la tercera.
Sí,
vull dir,
sí,
tenen
sí.
Exactament l'edat que estan representant. Vull dir, estan representant el seu moment vital.
Sí, no s'han caracteritzat així,
exacte.
Que fan a Hollywood i te posen de cop 20 anys més, no?
No, tenen l'experiència, diguem, que han
vital.
De tenir.
Vital.
Sí, sí. Tu, com a actriu, que bé... el que xerraven, no? Ells dos, jo crec que estan esplèndids,
sí.
Estan un poc en el pi.
Li ha passat el que, quan és meravellós, tu m'ho podràs dir com a actor, quan te passa que de cop tens una actriu en sa cas de fer feina, i de cop, perquè ells no se coneixien a sa primera, sorgeix que de vegades aquesta química brutal, que no saps per què, però te passa amb una persona i no amb una altra. Amb una altra tu has de treballar més, no sé què, i de vegades sense fer feina. I ells, jo crec que li ha passat això, que canten, que la química és que se nota, la van tenir des del primer moment.
Traspua la pantalla. Tu creus que n'hi ha un dels dos que destaqui sobre l'altre, allò que dius, crec que en aquesta pel·lícula aquest està millor o ella o ell?
Ai, no ho havia pensat mai, jo crec que no. Jo és que els veig... No, de veres que els... No sé, és que veig aquesta... Els veig com a parella, bueno, i també independent més, però no, els veig que tots dos estan molt bé. És vera que potser a ella com a actriu l'he vist alguna altra pel·lícula que m'ha agradat menys, o ell, però en aquesta pel·li els veig... És que els veig... Jo me crec aquest personatge, sí. no els veig ja com a Ethan Hawke i Julie Delpy, veig Jesse i
Celine.
I Celine.
Exacte. Sí, però, jo també ho crec, eh? A vegades veus una pel·lícula i te quedes amb un actor concret.
Sí.
O quin gran paper que feia aquell actor... O... No, aquí jo crec que és impossible, és impossible destriar. Dius que ets molt fan de sa trilogia en general, no?
Sí.
La tercera també, ho dius, les altres dues te van agradar en aquest nivell o tens una preferida de les tres?
No ho sabria dir, perquè mira, la primera sí, me va atrapar com una història d'amor, com el que te vaig dir de gent tan jove, tan il·lusionada. Després, la segona té una cosa que jo mai havia vist, crec que una pel·li en temps real. Mm. I clar, la segona és que és una hora i mitja, vull dir que se troben i amb una hora i mitja ella ha d'agafar un taxi per anar-se'n a l'aeroport i tenen aquesta hora i mitja que estan passejant per París. I a mi cada vegada que veig aquesta pel·lícula se me passa com si dura 10 minuts, me dona la impressió, no? És molt... I després, la tercera, trobo que és molt, molt, molt interessant perquè ja és una... O sigui, ja és una parella molt madura... que amb la seva primera crisi, a lo millor, ja tenen fills, ja... Bueno, estic fent un munt d'espoilers.
Spoilerazo. Però bé, aquesta és una de ses meravelles de Fila 3, de IB3 Ràdio, que aquí no xerren d'estrenes, xerren de plets que ja són clàssics...
I tothom l'ha d'haver vist.
Tothom l'ha d'haver vist. Aquí s'ha de venir amb els deures fets.
Pues això m'agrada ser madura de la tercera, sí que no podria triar una. Les veig ses tres com una única pel·lícula.
I creus que hi haurà quarta?
Ai, mira, jo vull pensar que sí. En teoria és un cicle que ha acabat, perquè la primera pel·lícula comença d'una forma i la tercera acaba... o sigui, no vull dir com acaba, però
tanca, redoneix
un cicle. Però jo crec que com per ells tres, tant per el director com ells dos, és el seu fill... I ells, jo per lo que m'he informat, que sóc una friqui d'aquesta saga, ells diuen que se tiren 5 anys sense xerrar de sa pel i sense res, i després comencen a brotar idees i que no volen tancar res.
Se comencen però, a enviar WhatsApp una altra vegada.
Sí, jo crec que sí que la faran. I ja m'he muntat de com si era. Jo crec que si no la fan, pues se redoneix i tu te quedes amb el final que vols pensar, perquè mai te deixa un final clar.
Sí.
I jo crec que sí, que quan tinguin 50 anys els tornarem a veure.
Seria fantàstic, eh?
Sí. I a més t'he dit que m'he pensat el que es guió i tot.
Ah, sí?
Sí. Jo he pensat que ells dos ara se suposa, jo crec que durant aquests 10 anys no s'han vist, ho han deixat, ell ha tornat als Estats Units, tal, i en 50 anys, jo que sé, sa filla sa casa, passa algo que per els seus fills se tornen a retrobar i aquí tenim pel·lícula.
Envia un WhatsApp ja mateix en el Linklater. Tens el telèfon del Linklater, envia-li un WhatsApp. I digue-li, ja tinc guió.
Sí, que li poden dir que Ràdio Mallorca, no? A veure si...
Perfecte.
Són ciutats europees, perquè no pots ser
una d'aquí. Jo vull
ser
el camarer que els està servint les copes, i tu pots ser, no sé, una altra pitonissa que ve a llegir la xamà.
No, la dona de Nathan Hawke. Jo ja aspir...
Val, la nova dona de Nathan Hawke.
No, és que jo crec que totes...
Per demanar que no quedi, no?
No, escolta'm, digue'm si no és vera. Jo crec que totes o moltes dones hem fantasejat amb la història de que vagis en un tren i un Ethan Hawke te proposi baixar-te amb ell per conèixer Viena durant un vespre. No me diguis que tu no... O sigui, que una Julie Delpy... veure Viena amb una Julie Delpy amb 20 anys, un vespre, no sé...
Jo sempre que me pujo un tren, des que vaig veure aquesta pel·lícula, me pos a un lloc que hi hagi seients buits allà perquè... pugui venir.
A veure si ve,
no? Un ajudi i s'assegui. Sí, sí, sempre, sempre me passa. Aquest director, el Linklater, t'agrada... Quines altres pel·lícules? Perquè, clar, el que xerràvem, el director fa... És capaç de fer...
Aquest, sí, fa coses molt rares.
Fa coses molt rares.
I molt, i també molt comercials. Jo no les he vistes totes, les d'ell. Jo he vist Tape, que m'agrada molt, he vist Boyhood. Boyhood sí que m'apareix una obra mestra. M'apareix meravellós, perquè... El Linklater fa una cosa, el manco en aquesta trilogia i en Boyhood, que és que pareix que tu, no sé com dir-te, que estàs introduït de dins la peli, no? Boyhood en concret, pareix que estàs cotilleant la vida d'algú durant 12 anys. I aquesta me va agradar molt, però, per exemple, la darrera que va fer, que ara no me'n recordo el títol, no me va dir res.
Però no sé quin és. No
la sé darrera que va fer era dels anys, d'un estudiant... nord-americà, als anys 80, m'apareix que era... Bueno, da igual, no me va dir res. No, no. Tape me va agradar molt. Quina més
he vist? És que no, una vegada me vas comentar que... Per això t'ho demano si es fan, perquè una vegada me vas comentar que fins i tot t'havia agradat Escuela de Rock.
A veure, Escuela de Rock no...
A veure,
no
és de allò un límit.
Sí, sí. No, a veure, a mi Escuela de Rock és una pel·li que he vist així per la tele i tal, i troc que està bé, perquè també t'he dit que, jo soc molt fan d'en Jack Black.
Ah, val. Aquí ja
i Escuela de Rock té... Bé, no vull criticar. Escuela de Rock s'ha de veure en versió original. Ho deixarem així.
Sí. Estic completament d'acord. Estic completament d'acord amb tu.
Però jo... Però sí que m'ha agradat. Però t'ha dit, no les he vistes totes d'ella.
Cata, hem de tancar el programa.
Oi, quina pena.
Però m'està passant una cosa, que nosaltres ens quedarem aquí escoltant alguns dels temes de la banda sonora d'Antes de Amanecer, començant, per exemple, amb un tema que posarem ara tot d'una, de Lou Christie, que es diu Trapés. M'ho anem fins la setmana que ve. Adeu, espectadors. Buscàvem la banda sonora. Encara me quedo una hora i mitja. Vols que anem a passejar per Palma i xerram? És que estic molt a gust xerrant aquí. D'acord?
D'acord que me crides per una altra pel·li millor?
Bueno, va,
got what I need. I want you, baby. Loving's like a trapeze.
Bé, ja estic aquí, a punt de que comenci la pel·li, però abans que comenci, sabeu quin va ser l'origen, el germen d'aquesta història? I doncs sembla ser que en Richard Linklater... Linklater? Per què no m'has fet Linklater?
Di adiós.
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 Au revoir.
Hasta otra.
Hasta otra, sí.
Cada dijous, a les 10 del vespre, Adela Peraita i Rodo Gené s'asseuen a la fila 3 d'IB3 Ràdio. Passes?
No veig res.
Aquí no hi ha ningú.
Ets i mira, allà.
Són flors! És increïble, són flors!
Flors en el desert. Troben persones que fan el món millor.
Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Cada diumenge, a les 10 del vespre, els amants de la música clàssica i els que la coneixen menys, tenim tots una cita a IB3 Ràdio. A través d'un camí, la ruta d'Orfeu, arribarem a bon port, sempre en companyia de la bona música.
La ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric.
A Connexió Local vos acostam la feina de les ràdios municipals de les Illes. De què parlen i també qui hi ha darrere dels micròfons. Volen conèixer el que tenim més a prop, la ràdio feta amb il·lusió i vocació. Un programa fet amb la col·laboració de totes les emissores locals de les Balears.
Connexió Local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Aquest estiu tenim un programa amb molts temes de medi ambient.
Safareig de ciència d'estiu.
Careta i tu.
Herbari viu.
Notes astrals.
Anem a dinar.
Són algunes de les seccions que hem preparat perquè sentiu la ràdio mentre anem a la platja.
O mentre cercam coleòpters de Vall de les Pedres.
O tal vegada quan construïm un hotel de velles.
O mentre escoltam oronelles.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio dissabte a les 11 del matí.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3.
Escoltes la banda sonora de...
Antes de amanecer.
Fila 3, a IB3 Ràdio.
Je t'aime tant, je t'aime tant. Pourtant, comme le temps qui passe est mort, j'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes. Et tes désirs me prirent pour me détruire. Je prends un certain plaisir à souffrir, à me punir, à me repentir. Toujours soumise, tu me méprises. Tu me rejettes, tu me maltraites. Que tu ne sais plus qui tu es depuis que tu...
Fila 3, amb la banda sonora de...
Antes de amanecer.
A IB3 Ràdio. Escoltes la banda sonora de...
Antes de amanecer.
Fila 3, a IB3 Ràdio. Cada dijous, a les 10 del vespre, IB3 Ràdio et proposa la banda sonora de Fila 3. Aquesta setmana...
Antes de amanecer.
There's no enemy.
walking through the signs, dancing with the orange. Yeah, I did it. Walking through my illusions, sleeping by the road, road, road. I did it. Walking through the fog
aquí, Fila 3, amb la banda sonora de...
Antes de amanecer.
Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené, guionitzat per Javi Puello i dirigit per Carlos Bonet.
Entusiastes, amb Sergi Marcos, a IB3 Ràdio.